Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Està previst que a aquesta hora comenci al Palau de la Generalitat una cimera de partits amb el president Salvador Illa per la situació a l'Orient Mitjà. Illa s'hi va comprometre dimecres a petició de Junts que hi proposarà reduir els impostos i també la retirada del projecte de pressupostos. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho ha concretat aquest migdia. L'escoltem.
Hem concretat un pla de xoc amb 22 mesures clares i precises en aquesta línia que aquesta tarda es presentaran en el marc de la cimera de partits que es farà davant de la nova situació que s'està produint al món i que tant afecta Catalunya, una cimera de partits precisament proposada des de Junts per Catalunya. Perquè davant del que està passant no podem tenir un govern contemplatiu o, com sempre, a veure què ens diuen a Madrid que podem fer o que hem de fer.
Els pagesos i ramaders reclamen solucions a les administracions per pal·liar l'encariment del gasoil, la causa de la guerra, i denuncien abusos especulatius per part de les grans petrolieres que estarien, diuen, fent negoci amb la guerra. De fet, el preu de la benzina agrícola s'ha disparat un 20% en 10 dies. Són reivindicacions que han portat aquest matí davant la seu del govern espanyol a Barcelona. I la pagesia no és l'únic col·lectiu preocupat per aquest augment de preus derivat de la guerra. El sindicat de llogateres exigeix que la bateria de mesures que prepara el govern espanyol inclogui la congelació del preu del lloguer. També reclamen una pròrroga de 3 anys per a contractes que s'acaben aquest any i recuperar la moratòria antidesnonaments. En un comunicat conjunt amb la Confederació de Sindicats d'Inquilines, avisa que l'habitatge és la principal despesa de les llars i que per això es proposa eliminar les actualitzacions anuals del preu del lloguer. I la Generalitat impulsa una prova pilot a Vic i 10 municipis del seu voltant per tal que assumin esforços per millorar la qualitat educativa del territori, tenint en compte les seves singularitats. El projecte es troba en una fase embrionària, però alguns dels temes que s'han posat sobre la taula per començar a estudiar són el repartiment d'alumnes, la millora del transport entre municipis o la compartició d'activitats extraescolars. I Sant Vicenç dels Horts impulsa la campanya No Soc el Paqui per combatre els microracismes als comerços. Els establiments participants pengen a la parada un cartell amb el nom dels comerciants que el regenten i el tipus de negoci. Expressions com el paqui, el xino o el moro formen part del llenguatge col·loquial, però són etiquetes que simplifiquen la identitat de qui treballa. De moment s'hi han sumat una desena de comerços.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 13 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar de la mà d'en Boris Weisman. Passejarem per museus de Catalunya endinsant-nos dins un projecte sobre el colonialisme. Obrirem fogons per cuinar amb l'Adrià Seritjol. Sabrem com ens afecta el conflicte de l'Orient Mitjà sobre el nostre territori. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Ens explicaran particularitats de l'entorn natural del Garraf i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els comandaments. Hi ha la Sílvia García, des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, la Carla Lanuza, des de Canal Blau Ràdio, i des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leu, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, comencem Arran de Mar.
El nostre mar, tots els secrets de la Mediterrània, amb en Boris Weisman.
És divendres i com ho fem cada 15 dies ens toca anar a descobrir el nostre mar i per tant en Sergi el deixem i el tenim en bones mans, Sergi.
Doncs sí, Marina, un divendres més aquí a la Randa Mar i avui amb en Boris Weisman en aquesta secció del nostre mar. Ja sabeu que de vegades ens porta convidats, de vegades parlem de coses properes, parlem de coses llunyanes. Doncs avui, si no vols caldo, dos tasses, coses tant d'aquí com també d'altres llocs del món. I amb un convidat, en Sergi Pla, que passem a saludar ara, és investigador i especialista en paleoecologia. Sergi, molt benvingut a la Randa Mar.
Bona tarda, estic encantat d'estar aquí.
I bona tarda també, Boris, un divendres més per estar aquí amb nosaltres.
Un altre cop aquí i molt content de tenir a un company com el Sergi Pla a l'altra banda del telèfon, que es veu que ha tingut una emergència i ha hagut de marxar perquè està preparant una campanya cap a Groenlàndia.
Sí, i la logística es complica perquè com depèn molt de les condicions de la neu i cada any no hi ha predicció de com serà, pues a última hora nos han avisat que la banquisa no està tan bé com tindria que estar, no, per desplaçar-se per sobre. Tenim que canviar una mica el material que ja ho teníem preparat.
Molt bé. Sí, sí. Tu, Sergi, que has estat mostrejant i estudiant llocs remots, amb tu hem estat als llacs dels Pirineus, però tu has estat a la Illa de Pasqua, has estat a la Groenlàndia, a l'Àrtic, a l'Antàrtida, has estat per tot arreu. Quins són els efectes del canvi climàtic que has pogut veure arreu del món?
Bé, clar, personalment els efectes del canvi climàtic, com no hi vius allà on vas, és difícil veure, però en canvi, per exemple, racons que hi ha anat des de, almenys, per exemple, a Groenlàndia fa uns 24-25 anys que vaig anar la primera vegada, i quan tornes al mateix lloc veus canvis, no? Veus una vegetació que ha passat de ser més de líquens i molses, ja hi ha més arbustos, vull dir, s'està desplaçant cap al nord de l'Àrtic, per exemple, tota la vegetació més boreal, no? És un efecte que els científics diem borealització, i en 20 anys una persona com jo ja ho nota, vull dir. Mm-hmm. I després parlant amb els inuits de la zona, clar, ells tenen ara problemes de desplaçament. A l'hivern era quan es desplaçaven més, a visitar la família, la casera, etcètera, i ara com el gel marí és dèbil, aquests desplaçaments també s'han vist molt modificats.
Tu, Sergi, que ets un especialista en diatomees i que les fa servir per estudiar la paleoecologia, podries explicar una mica què és això de les diatomees, la paleoecologia, i com es fa servir?
Clar, així en breu, bàsicament el que estem fent és agafar un registre de sediment dels estanys, és a dir, agafem com si agaféssim un tub de tot el sediment que hi ha als estanys, aleshores el que fem és datar cada capa i sabem l'edat en què es va depositar aquell sediment. Amb això podem anar fins a 10.000 anys enrere o més. Particularment nosaltres, la màxima edat que hem arribat són 14.000 anys enrere. Observant les diatomees, aquests organismes, o la geoquímica, els elements químics que trobem al sediment, podem saber quin ambient havia en el passat. I amb això el que fem és reconstruir tant l'ambient, no?, l'ambient que trobem, o per exemple, el clima, no? Hi ha indicadors de clima, no? Hi ha espècies que creixen més amb aigües fredes, etc. I amb això és com llegir un llibre, no? És llegir un llibre d'història, però que és el sediment, no? I mirem com era fa 100 anys, com 500 anys o 1.000 anys allà on agafem les dades, no? Pot ser tant, com has dit tu, a l'Illa de Pasqua, com a l'Àrtic, com aquí la a Catalunya, etc.
Això és superinteressant. I heu trobat algun lloc on no hi hagi hagut impacte humà?
Sí, ara justament estic en un projecte que és mirar l'impacte humà a les illes oceàniques d'arreu del món. En tenim 120 de tots els oceans, des de l'Àrtic, a l'Índic, al Pacífic, a l'Atlàntic. I el que veiem que els oceans del sud, tant sigui el subantàrtic com el sud-atlàntic o el Pacífic, aquests oceans han estat menys impactats. De fet, estem trobant que hi ha llocs on l'arribada de l'home ha sigut molt debilitada, podia ser per baleners fa uns certs anys, on no hi ha cap població permanent. Aquests llocs encara estan fluctuant, o la seva vegetació, que estem mirant canvis en vegetació, és la que ha passat durant tot l'Holocè, no? Vull dir, sí que ha hagut canvis i variacions climàtiques, no? però la vegetació varia sempre dintre d'uns límits. Amb els llocs on ha arribat a l'home, tot ha canviat. Ja sigui que l'arribada a l'home fossi fa 4.000 anys, com en unes illes del Pacífic, o fa 500 anys, com per exemple les Açores. Al moment que arriba l'home, tot canvia.
I, Sergi, tu que has estat voltant per molts indrets, i en aquest cas per arreu del món, no? En aquest cas ens has comentat que marxeu cap a Groenlàndia, o teniu el treball en Groenlàndia. Com és treballar en aquelles condicions i en aquelles latituds? Fa un programa que parlàvem de l'Antàrtida, que també ens n'anàvem en condicions similars, però a l'extrem sud. Com és el treball en aquelles zones?
Bé, és molt dur, i canvia molt si és estiu o hivern. A l'estiu tens els mosquits, hi ha milions i milions de mosquits. Si us pogués ensenyar una foto, veus una foto i és tot mosquits. Uh-huh. I les temperatures són adequades, vull dir, varies entre menys 4, 8, 8 o 9 graus de dia, a la migdia, i s'està bé. Però ara que anem al... Perdoneu, que ara estic al carrer. Ara que anem aquest mes d'abril, les condicions són més dures, i dieu, per què van al mes d'abril, no? Aneu a l'estiu. I és perquè ens estalviem portar la barca a l'esquena, perquè els estanys encara estan glaçats, i aleshores és qüestió de fer un forat i podem agafar tots els registres de sediment que vulguem. Però, clar, les condicions que podem trobar, ara tenim una forquilla a l'abril que allà on anem va de menys 30 fins a menys 5. No? Mm. Depèn de l'any, hi ha una variació brutal, i clar, pots trobar qualsevol d'aquestes condicions.
O sigui,
depèn... I normalment també acampem, no? Vull dir, estem acampats allà en una tenda de campanya, i això fa la cosa difícil. Sí.
Depeneu completament de les condicions ambientals d'aquest any concret, no?
Sí, i això ja et dic jo que és impredictible, no podem predir com serà l'any que ve. Ara com ara és impossible. De fet, una de les feines que fem és intentar reconstruir el clima al llarg de Groenlàndia. Hem estat tant a l'est com a l'oest, i per fer models de predicció. No nosaltres, que nosaltres donaríem les dades de paleoecologia a experts amb climàtics, i aquests podrien fer models per poder predir, no?, a curt termini, com si de l'any que ve.
Ara, Sergi, parlaves en plural. Quants hi aneu allà? Quants investigadors esteu en aquest projecte?
Ara, d'estadi som 7, però la campanya que anem anem 4, portem una guia, i que fa també traductor amb els inuits, perquè els inuits ens ajudaran a desplaçar-nos amb els trineus de gossos fins a arribar a la base. Ells no pugen muntanya amunt, no? Però fins a arribar a la base on acaba la bahia, fins allà ens portaran, muntaran un campament, i nosaltres a sí que caminarem 600 o 700 metres muntanya amunt per buscar uns estanys. Però bàsicament és això, 4, una guia, i després portem un caçador inuit, perquè és època d'ossos, i els ossos polars no es pot jugar amb ells. I ells saben com tractar-los, no cal que els matin, però ja saben el comportament, etc. I fins al si passa alguna cosa, almenys tindrem l'ajuda d'experts en aquest sentit.
Es faran de traductor amb els ossos polars.
Sí, ve un traductor. No tots els inuits parlen anglès, n'hi ha que sí, però amb l'os tenim l'inuit que tradueix el seu comportament.
Sergi, abans has dit que podies, amb la paleoecologia, identificar en el moment en què l'home va arribar perquè va modificar l'entorn. Però en aquest actualment l'home està modificant les illes a distància, sense arribar-hi, no?
Sí, bé, més que les illes, també està modificant tot el món. Podríem dir que no hi ha cap lloc pristí, és a dir, que no estigui tocat per l'home. I això que et refereixes tu, bàsicament, és la, nosaltres diem la contaminació difusa, que és a nivell atmosfèric, o la temperatura, aquest calentament, escalfament global, no?, que també està afectant a tot arreu, independentment de si l'home està vivint allà o no. De contaminació atmosfèrica n'hi ha molta pol·lució de tant de metalls, components orgànics, com nitrogen. El nitrogen és un element limitant que quan arriba a depositar-te en un lloc, pues canvia tot el sistema. Però els contaminants ja podeu pensar que n'hi ha que són des de cancerígens, no?, fins a tòxics, no?, per la vida, que arriben a tot arreu del món. En qualsevol lloc del món no s'escapa això.
I sprays de plàstic, suposo que també, no? Microplàstics, d'on d'arriba?
El plàstic, sí, els plàstics també estan a tot arreu. De fet, tinc companys que treballen mirant amb els registres sedimentaris, no?, aquesta pol·lució per plàstics, no? Uh-huh. I analitzen sediments, saben quan va arribar, no?, quin tipus de plàstics arriba, etc. A més, els llocs freds, per exemple, a alta muntanya, com l'Àrtic o l'Antàrtica, hi ha molts contaminants orgànics que condensen, no? Amb el fred condensen i es depositen més en aquests llocs que en teoria diríem són molt pristins i tenen més contaminants d'aquest tipus.
Uh-huh. Molt bé. I a nivell també està ara, no sé si vosaltres quedeu al marge o també us implica quelcom l'actualitat vers Groenlàndia, no? O sigui, el mateix canvi climàtic sembla que està donant oportunitats per fins i tot invasions i transformar part de o explotar els propis recursos que té Groenlàndia.
Sí. Sí, però això més aviat ara com ara seria impossible, per exemple, explotar les terres rares, no, aquestes que l'electrònica uh-huh. utilitza actualment en gran quantitat, perquè encara quan es desglaça queda tot el que diem glaceres rocalloses i el permafrost. Això és molt difícil d'explotar. Jo crec que, per exemple, el que fa el govern de Trump és posicionar-se, ser el primer a estar allà. Si d'aquí 20 o 30 anys això es pot explotar, ell ja hi serà allà. Uh-huh. Però ara com ara, una explotació immediata d'aquests recursos és molt difícil. De fet, me sembla que només hi ha dues mines en tota Groenlàndia, una d'or i una de feldespats. No estic segur de la de feldespats, però vull dir, és molt difícil, inclús els canadens, en l'explotació de l'Àrtic no tenen explotacions mineres tan amunt, perquè encara tenim tot el permafrost, que pot arribar fins a un quilòmetre de fondària.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest bocí de viatge, aquestes investigacions, aquest projecte que teniu en una terra tan llunyana com és Groenlàndia i apropar-la aquí a Arran de Mar. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer per mi, i ho sento perquè m'ha sortit aquesta d'última hora i hem sentit aquí una mica de música del carrer, no? Per no dir sudoll.
Estarem tots pendents de la teva campanya a Groenlàndia, Sergi.
D'acord. Home, vinga, si quan torni, si voleu, parlo com ha anat.
Ens ho explicaràs, queda pendent.
Molt bé, vinga, bodi, Sergi, que vagi bé.
A reveure.
Adéu, a reveure.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Anem fins les costes del Garraf, fem parada a Vilanova i la Geltrú, perquè aquest diumenge, 15 de març, hi arrenca la tercera edició del Fem una Biogarraf, un projecte de passejades temàtiques per conèixer espais del territori del Garraf. Carla.
Exacte, Marina. El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca ens porten un seguit de passejades de baixa dificultat centrades principalment en conèixer els espais naturals i el patrimoni del Garraf i entendre també el nostre paper en la seva conservació. Però qui ens ho explicarà millor és la Teresa Vidal, que és tècnica del Servei de Medi Natural i Litoral del Consell Comarcal d'aquí del Garraf i, a més, la coordinadora d'aquest programa de passejades i sortides. Benvinguda, Teresa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carla i Marina. Encantada d'estar aquí i gràcies per convidar-me a la Randa Mar.
Mira, abans de parlar del programa d'enguany, m'agradaria que, res, si ens podies fer una petita introducció per als qui no coneguin aquestes activitats. En què consisteixen les passejades del Fem una Biogarraf?
Doncs el Fem una Biogarraf és un cicle de passejades guiades per diferents espais naturals de la comarca. Vivim en una comarca molt petita. Som només 6 municipis, però estem rodejats de 3 parcs naturals: el parc del Garraf, Oler, Dula i Foix. Tenim un mar, un espai marí a Costes del Garraf, que està inclòs en la xarxa Natura 2000. Tenim molts espais naturalitzats, espais humits, que són molt rics en biodiversitat. Llavors, l'objectiu és fer conèixer des d'una mirada única tots aquests espais. La natura no entén de límits, per això aquest projecte és fruit del treball conjunt entre el Consell Comarcal i els ajuntaments. L'objectiu és aquest, és descobrir la comarca d'una manera diferent, caminar tranquil·lament mentre interpretem el paisatge, la flora, la fauna, el patrimoni, la relació que tenim les persones amb aquests espais. Total, que són rutes de baixa dificultat, pensades per famílies i públic en general, i sobretot per gaudir de la natura mentre aprenem i del territori.
Sí, molt, molt important aquesta part que parles d'aprendre, precisament, perquè, si no m'equivoco, aquestes sortides són dinamitzades per especialistes, no?
Sí, per persones expertes, amb biòlegs i educadors ambientals. Aquesta edició l'hem encarregat a l'empresa Descoberta, formada per persones que coneixen molt bé aquests espais, estan molt acostumats a fer activitats aquí, amb escoles, amb públic en general, i ens ajudaran a mirar el paisatge amb uns altres ulls. No només caminar, sinó entendre el que tenim al voltant.
Per tant, sortides privilegiades, no?, de la mà d'especialistes, que entenc que s'adaptaran, aniran canviant amb cada sortida.
Sí, cada sortida és diferent. És diferent, són sortides temàtiques, és el que hem intentat reforçar aquest any, perquè, bueno, l'any passat, en les altres edicions, la participació va ser una miqueta irregular perquè estaven concentrades en el mes de juny i juliol, i probablement entre la calor i el fet de que eren molt seguides no va ajudar gaire. Aquest any ens ho hem replantejat, cada sortida és temàtica, les hem distribuït al llarg de l'any, evitant els mesos de calor i reforçant molt el disseny i la difusió.
Mm-hmm. I mira, parlem ja de la primera sortida que es farà, perquè sembla una sortida feta per nosaltres, per la gent d'aquí del programa, perquè aquesta primera serà aquest diumenge 15 de març, i concretament serà a la zona del port de Vilanova, no? Quin serà l'itinerari? Què hi fareu?
L'itinerari es diu... Bueno, anirem això mateix el diumenge, el 15 de març, al matí, davant de la llotja, hem quedat a la cofreria, i entre xarxes, sorra i natura, farem una passejada pel port, l'Espigó i la Platja del Far, per entendre com conviuen el port pesquer, la ciutat i la biodiversitat.
Uh-huh. I quins són els punts que destacaries tu com a coordinadora d'aquestes passejades per a les persones que puguin estar escoltant ara, i els puntets aquests que tu destacaries com a més interessants d'aquesta ruta?
Doncs crec que és superinteressant el conèixer la importància històrica i econòmica del port pesquer. En el moll pesquer veurem xarxes, nanses, els estris de la pesca tradicional. Entendrem com el paisatge també s'explica a través de l'activitat humana. I després també és superinteressant anar a la Platja del Far i veure un sistema dunar recuperat, unes dunes que són muntanyetes de sorra que es formen gràcies al vent i les plantes que fixen la sorra. i que ens, bueno, que unes plantes que són molt resistents al sol, a la sal, al vent. Ja sabem que les dunes són molt importants i més en els temps que vivim de canvi climàtic. Ens protegeixen de temporals i creen hàbitats per insectes, ocells i altres animals.
Sí, un projecte de més de recuperació d'un arc que es va fer aquí a la platja del Far, que en el seu moment, quan es va fer, va aixecar molta polseguera, no?, perquè es va canviar bastant l'estructura de la platja, però que realment, per qui no sigui de Vilanova i no el vegi habitualment, és un goig veure com ha acabat ara, no?, l'espai, tot l'espai natural, que és de veritat que és un plaer passejar-hi, perquè jo acostumo a anar-hi bastant i fa molt de goig. I després parlaves del port, també. El port s'hi entrarà a dintre amb la passejada?
Sí, s'entrarà a dintre. El que passa és que, com que és diumenge, no veurem la llotja. No podrem entrar a la llotja, però entrarem al port, al moll del pesquer, i allà sí que podrem, bueno, podrem entrar al port, però l'únic és a la llotja no estarà disponible.
Bueno, molt interessant igualment, perquè el port, recordem que és una zona de treball, és una zona tancada, i que habitualment no es pot visitar des de dins si no formes part d'això, no?, dels treballadors que allà fan la seva feina.
Tenim l'oportunitat de veure-ho i, a més, bueno, de la mà de descoberta que han fet, que estan molt acostumats a fer visites al port, ens poden explicar moltes coses molt interessants.
Que bé. I fem, si vols, un petit repàs, a part d'aquesta primera sortida que es farà aquest diumenge, de la resta de rutes que vindran després, perquè, com deies, aquest any ho heu reformulat, ja no ho concentreu tot a l'estiu, sinó que ho repartiu tot durant l'any, i ens anem que hi haurà sortides fins al novembre, o sigui, literalment, tot l'any 2026. La següent serà Cubelles, ja a l'abril, i serà una zona que aquí a Arran de Mar n'hem estat parlant molt aquesta darrera setmana, que és a la desembocadura del riu Foix, aquest espai natural que ara també està en procés de recuperació després dels efectes dels temporals i de la dana. En què consistirà la sortida que fareu a Cubelles?
Doncs farem una passejada per veure com arriba la primavera a la desembocadura del Foix. Tot i que sí que és veritat que la desembocadura del Foix ha patit molt durant aquests últims temps, doncs sí que farem una passejada al voltant, per on hi ha el mirador. Hi ha un mirador que pots veure, pots observar tota la bifauna marina que hi habita. Avifauna marina superinteressant, vull dir, i a més es pot veure amb no molta dificultat, com els martinets blancs, el mar de pescaire, el blauet. Bueno, intentarem veure, pues això, fer observació. Veurem la vegetació de la ribera. Farem un tomb per tot el que és la desembocadura del Foix, al voltant, i la platja. Veurem com l'estem protegint.
Per tant, ja tenim, només amb les dues primeres sortides, ja tenim visita al port, visita a la recuperació d'un art de la platja del Far i l'espai natural que s'hi ha creat allà, observació d'aus, visita al parc natural de la desembocadura del Foix, o sigui, una pila de coses superinteressants ja només amb les dues primeres. Però és que després ja venen la passejada per Sitges, la de Sant Pere de Ribes, la de Canyelles i la que, recordem que el programa recorrerà tots els municipis d'aquí del Garraf, com tu bé deies. Podries fer-nos quatre pinzellades, encara de que quedi molt de temps encara per la resta de sortides, per fer-nos una idea en què consistiran?
Al maig anirem a Sitges, i entre mar i pedres farem una passejada per aquest espai tan especial que tenim, que són els polls i mirar el peix. És un espai natural protegit, inclòs a la xarxa Natura 2000. S'està limitant molt per això, per conservar-lo i per continuar amb la seva protecció. Crec que és una excursió superbonica també, doncs això, per anar arran de mar, de veritat, i, bueno, una aventura. Després anirem a Canyelles, bueno, després de l'estiu, reprendrem el cicle a Canyelles, travessant el bosc del Collet, un bosc dens, que és preciós, és un típic del Mediterrani, A l'octubre anirem a Sant Pere de Ribes, amb una passejada per l'ermita de Sant Pau, les masies, les timbes de la Riera, també un espai molt especial, el castell, i veurem com les petjades del temps han dibuixat el territori. I finalment, al novembre, ens n'anem a Olivella per acabar el cicle, i a més ho farem dins de les festes de tardor, encara no sabem quin cap de setmana serà, ho hem deixat així obert perquè volem que coincideixi amb les festes de tardor. Farem una ruta des de l'Ajuntament d'Olivella fins al Castell d'Ell, doncs, combinant natura, paisatge i patrimoni. Cada municipi és una temàtica diferent i això fa que cada passejada sigui única.
Sí, supercomplert el contingut de les passejades, que no es limiten només ni a l'entorn marí, ni a l'entorn de bosc, ni a l'entorn patrimonial, sinó tot una miqueta sumat des de cada municipi. I abans de marxar, Teresa, que no ens n'oblidem d'això, que és una dada important, com s'hi pot apuntar en aquestes passejades? Qui vulgui participar-hi?
Doncs molt fàcil. L'agenda de la web del Consell Comarcal. Allà hi ha tota la informació de cada passejada.
I hi ha algun límit de participació?
En principi no havíem posat límit perquè no ens esperàvem que fos tan exitosa, però estem veient, intentarem que els grups no siguin molt grans perquè puguem disfrutar tots de les explicacions i participar-hi. Llavors, bueno, veient això, que hi ha molt de volum d'inscripcions, doncs depenent d'això limitarem les places i, o reorganitzarem els grups. De fet, Vilanova ja està a tope, vull dir que aviat haurem de tancar inscripcions, però bueno, es podran inscriure les altres.
Perfecte. Doncs res, només queda fer una miqueta de recordatori. Aquest diumenge, a les 10, a la porta de la llotja de Vilanova, això sí, que requereix la inscripció prèvia d'aquesta que parlàvem, amb les últimes places que queden disponibles. Per les que sí que hi ha disponibilitat és per les que hi ha a Cubelles a partir de l'abril, i tota la resta de passejades que poden consultar a la web del Consell Comarcal. Teresa, moltíssimes gràcies per tenir uns minuts per explicar-nos tot això, tot aquest seguit de passejades, per conèixer l'entorn del Garraf des de totes les perspectives possibles. I res, felicitats per l'èxit que esteu tenint amb les passejades aquest any, que ens estaves explicant.
Sí, estem molt contentes, la veritat és que ens ha sorprès molt i bueno, això ens donarà peu a que ho repetim i que les ampliem, perquè hi ha molts més espais naturals també bonics a conèixer i creiem que aquestes activitats doncs, reconnecten molt amb el territori, amb la natura, i això doncs, fa que ens sentim més responsables per cuidar-lo.
Sens dubte. Teresa, ho hem de deixar aquí. Espero que res puguem fer una miqueta de seguiment de com us van anant i tornem a xerrar de cara a les properes, que potser també seria interessant refrescar-les quan arribin. Moltes gràcies.
Gràcies, Carla.
I bona tarda.
Bona tarda.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Seritjol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors, el menjar s'havia de conservar com pogués. És com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, sí, tal qual.
Recepta de la iaia, també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sóc que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre. Sempre fem un homenatge a les iaies. Per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo comptar per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola la trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a la base o a qualsevol rebost.
Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, que la gent si ho demana, moltes ho fan i que ho demanin.
És un servei més, és un servei més que dona les peixateries.
És el que té anar a la peixateria i no comprar a segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabetx?
Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color. És només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color. Al final, no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, sí, tal qual. Que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i els xiques, no sé allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç.
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçor molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç en dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest Fòrum, chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la furtó del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està. Mm-hmm. Aquesta recepta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que vindria a ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, i quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors, el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'ha tenim fregit anteriorment.
I que agafi el gust.
Correcte, és deixar-rullar i que reposi amb ell. Mm-hmm. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i tot això.
La cabeça d'aix, tot dintre, sí, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
Jo crec que sí, jo crec que això és molt fàcil.
Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí, no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí. Per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de l'escabeig. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Uh-huh. Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no soc molt partidari de ficar-li aigua, però... Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no t'ajuda gaire. I sí que és veritat, hi ha moltes receptes que et demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, bàsicament. També s'ha de dir que almenys... no sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula.
I aquesta pot ser el que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sabates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabet seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabet per prendre'l d'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també es fa molt d'escabeig.
Sí, no, és tan boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final, la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament el mateix. L'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Mm-hmm. Sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, a lo millor depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això el no es fregeix.
Però el musclo no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un.
El pots pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt senzill, suposo que molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre... Les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per ser escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o algo, el vaig reomplint, i al final ja tinc l'alvi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final de l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de suc de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors, els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, treu un minutet o dos que faci xup-xup, i ho deixem reposar. Que és important deixar-lo reposar un dia. Podria refredar i menjar-te, però l'escabeig sempre està millor el dia següent.
M'han dit que no t'ho havia preguntat. Sí, millor deixar-lo reposar sí. 24 hores.
Sí, i si te'l fos al cap de 2 dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
Correcte.
Això a la nevera et deu aguantar.
Sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el seu vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí. Mm-hmm. Bueno, vinagre i oli, que al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Mm-hmm. Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Les càpsules del mar. amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Hi ha, dins del mateix gènere, hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
Uh-huh. Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també. Per tant, podem considerar que és un dofí. I d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud. Per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és super identificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podrem reconèixer a mar.
Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables, i quan estan a la superfície acostumen a estar molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, sobretot els més joves, de vegades donen voltes i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment. Hi ha dies de tot.
Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
Uh-huh. I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica, sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí el Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments, entre l'any passat i aquest.
Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot si excloem les aigües més tropicals, no? Més de l'Equador. La resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie. És molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells. I aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així. I són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empujant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen el viramen, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara. I aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla gris. En altres zones passa exactament al revés.
Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies i sempre que n'albirem alguna, hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig dels seus... quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
Totalment. I nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, el ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat en la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, a poc, a una distància per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
Doncs, Sílvia Juncà, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.
així arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. Stars this Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come Són les 5 notícies. La Diputació presenta als ajuntaments gironins una nova línia de subvencions